transformacions en el reglament que facin falta. Les 9 en punt del matí, pausa, i de seguida la resta de la informació.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Vols ajudar persones que ho necessiten? Ets una entitat social o un ajuntament i busques voluntaris per l'emergència sanitària pel coronavirus? A voluntariat.gencat.cat trobaràs informació i recomanacions per fer una tasca voluntària segura. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Japonès, xinès, polonès, hongarès, finès, armeni.
Ara, el teu esdeveniment o conferència traduït a l'idioma que vulguis i on vulguis. Ditec Comunicacions t'ofereix la traducció remota online, una tecnologia única que proporciona intèrprets d'arreu del món que tradueixen en simultani les ponències de les teves reunions o congressos. Descobreix-ne més a ditec.es/RSI.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Minut, de seguida la tertúlia del Via Lliure i algunes de les entrevistes d'actualitat que tenen a veure amb el tema que ens ocupa. Què tal, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi, molt bé, bon dia.
I que també afecta l'esport, evidentment. Encara continua sense acord la junta del Barça en reunions amb la plantilla, amb intents de negociació amb la plantilla del primer equip de futbol per presentar un ERTO que sigui definitiu.
Sí, tot i que les converses continuen, són constants i de fet es mantindran durant el cap de setmana entre els representants de la junta directiva, en aquest cas el president Josep Maria Bartomeu i el director executiu Òscar Grau, i la primera plantilla de futbol. La directiva està intentant de totes totes arribar a un acord abans d'aplicar l'expedient de regulació d'ocupació temporal de manera, diguéssim, imposada. La directiva treballa amb un ERTO de reducció de jornada i sou d'un 70% mentre duri l'estat d'alarma, una quantitat que els futbolistes en principi no volen acceptar. El fet que la temporada pugui reprendre's i acabar-se més tard del 30 de juny permetria, quan es reprengui l'activitat, recuperar les quantitats perdudes ara mentre duri l'estat d'alarma, i això podria ajudar a l'acord. Insistim, continuen les converses per mirar de tancar-ho aviat.
En tot cas, a la secció de bàsquet, la plantilla sí que dona per feta la retallada de sou.
Després d'un divendres delicat amb filtracions i batalla a Twitter i a les xarxes socials, arran d'una informació de Mundo Deportivo sobre la posició de Nikola Mirotić, que ha estat el primer a acceptar la retallada, que també és un 70%, però que també aquestes informacions apuntaven que estaria intentant mediar amb la resta de companys perquè també l'acceptessin. La preocupació a hores d'ara és la fractura que tot això pot passar a les relacions dins del vestidor.
I per altra banda, un altre club que també està fent ERTO és l'Espanyol.
Tal com ja us vam avançar dijous a RACO, el club blanquilbao reduirà en un 70% també la jornada laboral i sou tant de jugadors com també de primers i segons entrenadors, preparadors físics dels equips masculí i femení i els filials i dels juvenils també A i B. Aquest expedient de regulació temporal d'ocupació no afectarà la resta de treballadors de l'Espanyol i la mesura serà retroactiva si la Lliga torna abans del 30 de juny, és a dir, es retornarien els diners que no s'han pagat. L'Atlètic de Madrid també ha anunciat ja que fa un ERTO. En canvi, qui s'hi està resistint de moment és el Real Madrid. D'altra banda, i l'Espanyol va posar les seves instal·lacions a disposició de la Generalitat per si poden ser d'alguna utilitat en la lluita pel coronavirus.
I els Jocs de Tòquio, que podrien celebrar-se la primavera del 2021.
El Comitè Olímpic Internacional i el govern del Japó estudien la possibilitat d'organitzar els Jocs de Tòquio entre els mesos de març i abril del 21, d'aquí un any exactament. La premsa japonesa explica que és una proposta que guanya força. N'hem parlat aquesta nit, el tu diràs, amb l'entrenador de bàsquet Lucas Mondelo. De fet, és el seleccionador espanyol femení que està treballant al Japó dirigint un club, el Toyota Antelopes. Explica com ha rebut el país la notícia de l'ajornament dels Jocs Olímpics.
La reacció és de desil·lusió, però no de decepció, perquè es veia vindre que no podria ser. Com el treball està fet i estaven totes les infraestructures i tot ho tenen més o menys arreglat, pues bueno, ara estem en la data de quan serà la data definitiva de l'any que ve dels Jocs
Fer els jocs a la primavera crearia un conflicte de calendaris en molts esports. De fet, la Federació Europea d'Handbol, la UEFA, ja ha estat la primera que ha posat el crit al cel amb aquesta proposta.
I encara una última qüestió esportiva és la possibilitat de celebrar un tour que no tingui públic.
Sí, la ministra d'Esports francesa, Roxana Maracineanu, va apuntar dijous aquesta possibilitat per no haver de suspendre el Tour de França. Aquesta nit n'ha parlat el Tu Diràs, el ciclista català David de la Cruz.
Tots els equips ciclistes sobreviuen, no?, gràcies a que els millors de televisió que tenim, no?, que mostrem les nostres marques. Està clar que no és el mateix una competició sense públic, però quan tu tens sponsors, sigui qui sigui, en el nostre cas, doncs, UAE o Emirates Airlines, que estan donant el seu suport és perquè volen sortir per la televisió, no? Per tant, penso que millor fer-ho que no fer-ho, no?
De fet, Xavi, la París-Niça, també a França, ja es va disputar sense públic i va ser l'última prova internacional que es va fer abans que s'aturés tot el ciclisme. La pròxima gran cita és el Giro d'Itàlia, hauria de començar la segona setmana de maig. De moment només se sap que no arrencarà el dia 9 a Budapest, com estava previst, ni hi haurà les tres primeres etapes a Hongria. Encara no s'ha dit oficialment si s'ajorna definitivament o es cancela.
Les 9 i 6 minuts, gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
RAC 1.
A Casa Tió, carnissers i ramaders des de 1916, us volem ajudar. Nou servei a domicili durant el període d'alerta sanitària. Tu queda't a casa i nosaltres et portem la compra de la setmana. Informa-te'n trucant a la teva botiga habitual. Pots trobar els telèfons a casatió.com.
La força de 3.000 entitats socials acompanya més d'un milió i mig de persones a Catalunya, creant oportunitats amb totes elles i construint una societat amb menys desigualtats. Oportunitats per tenir una llar, per sortir al carrer o per aconseguir feina. Entra a 1.500.000 d'oportunitats.cat.
Aquests dies a 8TV riem.
Que es pilla el toro, que es pilla el toro!
Lluitem.
Sí.
Ens emocionem.
A mi no em faria res casar-me amb tu, eh?
I fins i tot cantem.
Buscarem el seu lugar per amar i somiar.
I d'aquí uns dies, res, 4 dies, farem tot això i encara molt més. I fins i tot ens abraçarem.
M'ha tocat per tot arreu, m'ha tocat aquí, a tot arreu.
Només som una tele, però paciència, ànims i cuideu-vos molt.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.cat. 9 i 7 minuts. Bon dia, Martí Oliveres.
Bon dia, Xavi. Bon dia a tothom.
Què se n'espera d'aquest matí de dissabte?
Doncs un dissabte que comença amb força núvols a bona part del país, núvols més trencats en alguns punts del Pirineu, sobretot de la cara nord cap a la Vall d'Aran, també en punts de la costa de les comarques gironines, aquestes clarianes que predominen, però compte perquè amb el pas de les hores els núvols aniran a més i de fet entre el migdia i la tarda esperem que hi hagin alguns ruixats, que tornin els ruixats, per tant tornarà a ploure en alguns punts, sobretot del Pirineu, de les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona. Ubicaríem els ruixats en aquest sector per aquesta tarda de dissabte, per tant aquest matí si esteneu la roba, doncs millor fer ara aviat, abans no comenci a ploure en aquests punts del país, i aquestes temperatures que pugen clarament respecte a aquests últims dies. Hem tingut aquesta entrada d'aire molt fred, ara els propers dies, com a mínim fins diumenge al vespre, puja la temperatura per després tornar a baixar la setmana que ve. Aquest ambient més suau que portarà màximes avui de 14 a 18 graus i demà fins i tot al voltant dels 20 en molts sectors de Ponent, de la Catalunya Central, del litoral i prelitoral, per tant, un migdia de diumenge més agradable amb moltes estones de sol, a diferència d'aquest dissabte que serà un dia més gris amb aquests ruixats de tarda. Demà començarem el diumenge amb moltes ullades de sol, fins i tot a Ponent i al sud un bon sol. A partir del migdia, creixement de nuvolades en sectors de muntanya de la meitat nord del país i aquests ruixats que ja seran el preludi del canvi que tindrem de cara a dilluns i dimarts amb pluja més generalitzada i una cota de neu que començarà a baixar demà a la nit cap als 1.000 metres al Pirineu. Demà els ruixats bàsicament altre cop situats entre Girona, Barcelona i el Pirineu, en general poca aigua i amb aquestes temperatures que pujaran amb un ambient primaveral. I de cara a dilluns comencem la setmana amb aquest canvi significatiu de temps, fins i tot més fred del que hem tingut aquests últims dies, entrada d'aire molt fred a tots els nivells que portarà fins i tot alguns ruixats de neu fora del Pirineu. Caldrà seguir-ho perquè la neu podria arribar altre cop en llocs poc habituals.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Si creus que tens símptomes de coronavirus o has estat en contacte amb algú diagnosticat, fes-ne un seguiment amb l'aplicació Stop Covid-19Cat. Podràs controlar els símptomes i et donarà indicacions. A més, el sistema sanitari farà la vigilància del teu cas a partir de les dades i, si cal, activarà els serveis d'emergències mèdiques. Per un ús responsable del sistema sanitari, descarrega't l'app Stop Covid-19Cat o accedeix a covid19chat.catsalut.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
En aquests moments tan difícils, tots tenim una cosa en comú, una il·lusió que us supera tot. Grup Social 11.
Els matins del cap de setmana, Via Lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó. Via Lliure, territori cap de setmana.
Les 9 i 12 minuts ara mateix del matí.
Sí que es cierto que se están valorando y están sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales.
Las 50.000 unidades que habían llegado no se han llegado a distribuir y van a ser sustituidas todas estas 650.000 unidades por otras que den los estándares que nosotros exigimos.
S'ha creat un circuit específic de detecció de pneumònies a l'atenció primària. Tota la radiologia que hi ha a l'atenció primària està destinada a aquest circuit per detectar sense haver d'anar a un hospital, per tant, de forma incipient, quan una persona pot començar a desenvolupar una pneumònia i fer un seguirem.
Clarament, necessitem que es posin més recursos i més força política. El que insisteixo és un equipament molt sensible on estan els nostres avis i àvies i que clarament requereix més atenció de la que se li ha donat fins ara.
Minut i mig, arribarem a un quart de 10 del matí. Avui en conversa, com sempre a la distància des de fa un parell de setmanes, Carlos Fernández, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com aneu?
Molt bé. Ens acompanya també la Sara González. Bon dia, Sara.
Bon dia, una abraçada a tots.
I ja, exacte, una abraçada virtual que, evidentment, esperem que aviat sigui possible fer-la literal i fer-la in situ.
Sí.
I també ens acompanya, i avui em fa il·lusió saludar-la, qui va ser consellera de Salut del Govern de Catalunya, Marina Geli. Senyora Geli, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Ara de seguida farem algunes... M'agradarà fer-li algunes preguntes, senyora Geli, de com veu la situació. Vostè que ha gestionat un sistema de salut i que coneix, en fi, totes les dreceres, coneix tots els racons, sap exactament quin pes tenen la salut pública, la privada, quina capacitat tenen els hospitals i com veu la situació ara mateix. Però això m'ho preguntava abans el Carles i la Sara. Quina sensació tenen ara mateix? És a dir, què els pesa més ara? En quin aspecte, diguem-ne, personal o diguem-ne, de lectura de la realitat us trobeu ara, que portem dues setmanes de confinament?
Bé, jo la primera que diria és que va per llarg i no acabes de veure o de saber o t'acaben d'explicar prou fins quan aproximadament això durarà. Estic segur que és perquè no ho sap ningú, ni els científics ni els polítics. Però d'aquí no massa, ja gairebé serà una exigència tenir un límit aproximat, perquè si no serà molt difícil que aquest confinament tan assenyat i tan diguem rigorós que la gent està seguint es pugui mantenir.
Sara.
Jo diria que, almenys com ho estic vivint jo, no? La situació és complexa i em moc estones entre la dura realitat i la sensació d'irrealitat, i això ens passa amb la nostra professió, no? Que evidentment aquesta epidèmia cruel ens afecta a tots de forma personal d'una manera o altra, i al mateix temps hem d'estar al peu del canó explicant la situació, i moltes vegades quan l'estàs explicant tens la impressió moltes vegades que ho estàs explicant en tercera persona, i quan acabes la feina dius no, perquè veus que al teu voltant també t'està afectant, no? I aleshores és aquest difícil equilibri moltes vegades en com separar-se d'allò que t'afecta per poder explicar amb una visió objectiva, o si més no pretesament objectiva i honesta, què és el que està passant. I crec que la situació amb tot això és molt, molt, molt dura, i per no parlar de les jornades ingents que estem fent tots els companys plegats, no? De periodistes que ens hem de reconvertir, perquè fins ara estàvem explicant l'actualitat política i ara no parlem d'altra cosa que de la crisi sanitària, que també acaba sent una crisi econòmica i política, i segur que d'això en parlarem, però que no és gens fàcil, que quan acabes la crònica has d'obrir 50 grups, no?, per poder parlar amb persones, doncs, que en aquests moments estan afectades, que són persones que t'estimes i que estàs pendent constantment de com estan, i després tornes a obrir la finestra del Word o del programa del diari perquè has de continuar informant. És complicat.
Marina, tu que coneixes molt bé el sistema sanitari català i, en fi, les peculiaritats, del que t'arriba, diguem-ne, dels professionals i de la gent que coneixes, com han superat aquesta setmana?
Bé, jo crec que primer ho comentàvem en 3 mesos, perquè jo crec que hem de tenir present que portem 3 mesos des de que la Xina va declarar que tenia un brot d'una pneumònia per coronavirus que no coneixia. Per tant, els professionals sanitaris el que reclamen en aquest moment, bàsicament, i fan una feina extraordinària, és mesures de protecció, detecció precoç, i sobretot tenir més suport, diríem, per tenir llits de crítics. Això s'està fent, a part que aquesta setmana hi ha hagut aquest desgavell, diríem, de la compra dels testos, no? Que jo crec que s'ha de ser més clar. Si un s'equivoca, ho ha de dir, i ha de tenir, intentar, i si no tinc perspectiva, com deia el senyor Carles Fernández, doncs no en tinc, però cada dia sé el que puc fer i el que no puc fer. Per tant, jo crec que tenim encara, malgrat tot, un sistema molt sòlid que està donant molt bona resposta, i ara veurem el que hem de fer cada dia. Jo recordo perfectament el 2009, quan inicialment amb la grip nova l'OMS també plantejava tasses de mortalitat molt altes, que per sort després no van ser, per un fet diferencial d'ara és que no va afectar a persones grans, i per tant, i això va ser més controlat, i a més va venir a la primavera. Veurem també la temperatura si ajuda o no, però en tot cas jo crec que s'ha de gestionar la complexitat del present, i jo crec que hi ha diferents qüestions. Deia la Sara González, és evident, és una crisi sanitària, no és una guerra, però no m'agrada gens aquest element de comparació, perquè aquí sí que hi ha a nivell del món, almenys la comunitat científica va junta, però per altre costat s'ha convertit en una crisi política, no ens equivoquem, i de política sanitària especialment, però també de crisi política que hem de revertir. Jo crec que també l'hem de revertir, si volen ho anem comentant.
Em permeteu una petita pausa, perquè de seguida, ara després reprendrem aquest punt amb la Marina Geli al costat del Carles Fernández i la Sara González, però m'agradarà saludar d'aquí uns instants a una persona que és transcendent pel govern de Catalunya en aquests moments, perquè en paral·lel a aquesta crisi sanitària i del sistema, n'hi ha una que cavalca i que s'està acostant a tota velocitat i que ja està afectant, que és l'econòmica. De seguida, Àngels Chacón, la consellera d'Empresa, li preguntarem per les decisions que ha pres el govern d'Espanya Espanya en els últims moments, els que pot prendre o no la Generalitat de Catalunya, i d'altra banda, una qüestió que em sembla primordial, que és interessantíssima, que és la quantitat d'empreses que en l'última setmana, els últims 10 dies, en les últimes dues setmanes, han decidit reconvertir la seva capacitat industrial o de, diguem-ne, de detall, fins i tot de petites empreses, per mirar d'ajudar el sistema sanitari al mig d'aquesta crisi. Per tant, canviant les feines que feien habitualment per fer-ne d'altres diferents que puguin ajudar en una crisi com aquesta. Serà d'aquí a res, d'aquí un minut.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
La Generalitat de Catalunya presenta un conjunt de mesures urgents davant el coronavirus per reimpulsar l'economia, com per exemple préstecs a través d'entitats financeres amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis, suport als autònoms i moratòria en els terminis de presentació i pagaments de tributs. Tens més informació a economia.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Hi ha moltes coses que ens uneixen, com l'esforç de les persones que treballen tant per superar aquesta situació excepcional. I ara més que mai som al costat dels autònoms i els seus negocis, de les pimes i les empreses, perquè puguin tornar a la normalitat com més aviat millor i continuar sent el motor de l'economia i l'orgull de tot un país. Junts ho aconseguirem. Santander, el banc de totes les empreses.
RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I al costat de Carles Fernández, de Sara González i de Marina Geli, ens acompanya i a aquesta hora del matí la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Senyora Chacón, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Ara, de seguida, m'agradarà preguntar-li i m'agradarà conèixer alguns casos concrets del que, en fi, s'està anomenant aquesta transformació d'una part de l'economia catalana. Algú ha anomenat economia de guerra, no?, en aquesta situació, aquest paral·lelisme que es fa en unes situacions límit en què determinades empreses que estan fent una cosa decideixen fer-ne una altra, no per ordres, però sí per intentar ajudar cap a una direcció. De seguida m'agradarà preguntar-li sobre això, per com estan responent les empreses, si és capaç el teixit empresarial i industrial català d'ajudar en aquesta crisi, transformant-se. Però abans, senyora Chacón, no em puc escapar de preguntar-li algunes coses que són d'absoluta i radical actualitat, que es van conèixer ahir, per exemple, que és la decisió del govern espanyol d'aturar, d'impedir els acomiadaments a tot Espanya, diguem-ne, durant el temps que duria el coronavirus. No sé què li sembla a vostè aquesta mesura.
A mi em sembla que el que hauria d'espavilar, jo utilitzo aquesta paraula, i anar de pressa al govern d'Espanya és entendre quins són els problemes reals del que és el nostre teixit productiu. El problema real del nostre teixit productiu ara, i m'està bé que fas aquestes mesures de protecció laboral, això perfecte, res a dir, però aquí ens estem adormint i moltíssim amb temes com són. Pensem, el nostre teixit productiu és, en la gran part, petita i mitjana empresa. Què els hi passa? De cop els han tallat els ingressos perquè no tenen activitat. Bé, perquè no poden, en el cas d'establiments comercials, doncs perquè han hagut de tancar sí o sí, bé, perquè els manca la cadena de subministrament, bé, perquè, doncs, amb aquesta ordre de confinament, aquesta interiorització del que hauria de ser el confinament general, doncs van disminuint activitat. Per tant, no hi ha ingressos. Què és el que els hem d'ajudar a fer? Una, injectar liquiditat. En les línies tant que s'han pres des del govern de Catalunya com del govern espanyol, doncs bé, anem prou bé, tot i que hauríem de baixar el sostre. És a dir, no cal que hagin de ser 100.000 euros per demanar un crèdit. Hi ha petita i mitjana empresa, doncs, que amb 10.000, amb 15.000, amb 20.000, amb 30.000 en té prou. Per tant, baixar el sostre a partir del qual es pot demanar. Però molt i molt important és suprimir les despeses. I aquestes despeses regulars són les declaracions de seguretat social, el tema d'autònoms, tots els tributs. No pot ser que féssim com si no passés res i pressuposéssim que es podrà pagar. No es podrà pagar si no es poden pagar ni sous. Si s'estan acollint les empreses a tot el que són aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, com no els volem castigar més? Llavors, hauran de tancar i més gent a l'atur. És que ja portem a Catalunya un creixement de persones que estan en situació temporal d'atur que doble les que hi havia abans de la crisi del coronavirus, al voltant de 470.000 persones. Ho actuem en aquestes línies, ho entenem, que això és com posant un símil a un malalt, no? Li aturem l'hemorràgia, això voldria dir parar els pagaments que té en quant a tributs, doncs li injectem sang, que és la liquiditat, o els malalts aquí, en aquest sentit, el teixit productiu, aniran caient. I això, per molta mesura laboral que hi hagi, que està perfecte, no la critico en absolut, això s'està vivint en un altre món. Pensem que s'ha fet a França, que pensem que s'ha fet en altres països.
Pel que vostè sap, perquè han hagut de gestionar alguns d'aquests ERTOs, d'aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, però també de cara a aquesta mesura que ha pres el govern espanyol, hi ha empreses que han pres una decisió per altres motius i que estan aprofitant la situació per retallar llocs de feina o per estalviar-se diners que no té sentit que s'estalvin?
Bé, primer és el Departament de Treball i Afers Socials, qui tramita tot això, és a dir, el Departament d'Empresa hem de vetllar per la pervivència del teixit productiu i que no arribem a aquest cas de gestionar. Jo crec que és un discurs moltes vegades un xic demagògic, és a dir, segur que en dos cantons de la balança hi trobem casos, doncs, generalment que podríem tillar de vegades parleu vosaltres aquí dels execrables, doncs sí. N'hi hauria, el go a totes dues bandes. Però, de debò, la major part del nostre teixit productiu, que són petites i mitjanes, és que això, tothom s'imagina que Catalunya és un país de grans multinacionals, que sí, però quan parlem de més del 95% de petita i mitjana empresa, que no arriben a 10 treballadors, algú es pensa que qui aposta i inverteix el seu patrimoni, que té la il·lusió de tirar endavant doncs els seus negocis, algú té alguna mena de satisfacció en treure gent al carrer per algunes pràctiques que hi pugui haver? No dic que no, que estigmatitzem sempre tant l'activitat empresarial com són els especuladors, els explotadors. Jo conec molts i molts casos i n'hi ha moltíssims, segur que tots coneixem els comerciants del nostre barri, petits tallers, fins i tot cooperatives. Algú pensa que aquesta gent gaudeix doncs tancant negocis o posant la gent al carrer? Jo penso que no. En dues bandes són minories. I amb molt de dolor, i aquests dies he tingut doncs gent que truca, empreses i plorant, la gent, de dir, ostres, per l'esforç que havíem fet de superar la crisi del 2008, ara haurem de tancar la gent al carrer, les famílies que depenen d'aquesta gent, almenys temporalment. Aquesta angoixa també l'estan patint i també, permeteu-me que faci aquest crit de prou ja d'aquesta divisió de classes tan absoluta que d'acord, i ens ve molt del segle passat, d'acord, potser encara perviu en alguns àmbits, però el patiment de molta gent jo crec que no el podem classificar d'aquesta manera.
Senyora Chacón, em deia que, clar, Catalunya està molt afectada per aquests expedients de regulació temporal, per aquests ERTOs, ronden, deia, el 460.000 persones afectades, a una velocitat altíssima. Té projeccions de la pròxima setmana del que creu que pot arribar a ser per l'economia catalana aquests ERTOs, aquesta quantitat d'expedients de regulació temporal d'ocupació?
L'economia ha reduït moltíssim, com deia, alguna per obligació d'altres sectors, no sé, com el sector turisme, doncs és que no, evidentment, no hi ha cap mena d'activitat. L'activitat és zero, les entrades són zero. A partir d'aquí, clar, doncs s'haurà d'anar reduint l'activitat. Estem també amatents a aquesta informació, no?, que ahir circulava sobre si s'enduriran les mesures tant de confinament com de reducció de l'activitat econòmica, que nosaltres sempre estem dient. L'únic que volem és una cobertura legal si es redueix l'activitat, no? Volem cobertura legal a través de la qual després els empresaris autònoms, treballadors, poden tenir dret als ajuts i subsidis. La projecció total no la sabem, però si en gairebé 15 dies hem arribat a aquests 400.000, Ahir parlàvem amb sector comerç són 600.000 persones, de les quals un 54% ara ja estan en aquesta situació de que han hagut de tancar i no estan treballant. Doncs imaginem que, com a mínim, aquesta xifra encara pot arribar a ser la meitat més, evidentment, amb centenars de milers, segur. No m'atreveixo a dir la xifra exacta, però seguríssim.
Que augmentarà en centenars de milers aquesta xifra dels 400.000, eh?
Home, és que el que estem veient és que, recordem també, estem parlant d'expedients de regulació temporal d'ocupació, que després també preveiem que un altre cop la dinamització de l'economia serà gradual, que no es pensi que un dia a les 8 del matí ja tot tornarà a ser normal, no? Veurem què passa, quines mesures, com ens anem incorporant a la normalitat.
Ha de fer aquesta reflexió, sí. I m'imagino que com a consellera deu estar atrapada entre dues decisions, no? Una que és demanar que el govern central, el govern espanyol, faci aquest confinament total, que és el que està demanant el govern de Catalunya i ja estan demanant molts altres governs també autonòmics i també molts científics, però alhora perquè sap que les conseqüències per l'economia catalana d'aquest tancament, d'aquest confinament total, són demolidores també.
Sí, aquesta és la perversió. I no m'agrada i no m'agrada, i també ho he dit en públic, aquesta elecció d'economia o salut. Evidentment, primer, quedi ben clar i amb lletres ben grosses, primer va salut i seguretat dels ciutadans. I després hi ha doncs, el manteniment mínim del que és la indústria. En aquest sentit, estaré molt amatent, doncs, a quina és la cadena de valor que permeten seguir continuant, perquè només per exemple amb la indústria alimentària, no? L'alimentació, doncs es cal no només el sector primari, ens cal el d'envasats, i perquè hi hagin els packs de, no sé, doncs des de cereals fins a les safates on s'hi posa la carn, no? Ens cal els plàstics, i els plàstics li cal els productes químics, i el producte químic, doncs, i a l'alimentació li calen també doncs, els conservants, i a partir d'aquí també ens cal tota la indústria vinculada a l'alimentació dels animals. Per tant, no és només dir tot un seguit de CNAs, no?, de codis d'activitat, sinó que hem de veure tota aquesta cadena de valor. I, evidentment, preocupadíssima, primer ara és la salut, la vida de les persones, no té cap sentit l'economia, si després doncs la gent es mor o està malalta, però, clar, evidentment, i molt amatent, què està passant a Europa, què estan fent a Europa, també treballant moltíssim en com hem de sortir després de tot això, quina dinàmica de normalitat tindrà a nivell econòmic a Europa, al món, com canviaran, de vegades poso l'exemple, moltes estratègies que nosaltres teníem ben definides, ben pensades, no sé, el tema turisme, anem a incrementar la despesa dels turistes, que en lloc de venir tants turistes, algunes vegades, per exemple, no sé, de Regne Unit, no?, que fan molt poca despesa, venen amb molta gent, no, anem a buscar els americans, que generen tres vegades més despesa, que els interessa amb el turisme cultural, molt bé, en un any i mig ja havíem aconseguit posicionar el turisme americà, doncs, com el tercer, l'asiàtic el mateix, i l'australiana, diguem, que gasta 5 vegades més que la resta, no? I havíem aconseguit ja tombar això, i ara, clar, tallen vols continentals, els països no sabem quan deixaran sortir la gent, i haurem de, amb molt poc temps i capacitat de reacció, tornar a reactivar el turisme domèstic i el turisme de proximitat. I això s'ha de fer rapidíssimament. Doncs el mateix ens passa a nivell d'economia, no? Proveïdors, els cicles de producció com variaran, la relació client-proveïdors, la capacitat de consum del mercat, vull dir, realment és imponent, no?, la feina que ens ve tots. Sí.
Posi'm una paraula a la campanya d'estiu pel que fa al turisme, doncs, que la defineixi.
Home, jo crec que ara diem estem dient queda't a casa, jo ara diria queda't a Catalunya, no? Catalunya és a casa, però l'estem acabant de pensar, no? Però és la manera que tenim més ràpida i també potser més segura a nivell de salut. Esperem que tornem a la normalitat i aquest any gaudim d'un país meravellós que és Catalunya.
Deixem dir que, recordar a la gent que ens escolta, que la consellera Chacón està confinada a Igualada des que va arrencar aquest confinament just a la conca d'Òdena, i hi ha una qüestió que és que l'alcalde d'Igualada ha estat repetint des de fa hores i dies que una de les qüestions principals que preocupen a la gent de la Conca d'Òdena és precisament els treballadors, que no tenen un reconeixement de la situació de confinament i que, per tant, no estan protegits. Això està treballant prou la Generalitat per aconseguir que hi hagi aquest reconeixement i que, en fi, que els treballadors d'Igualada estiguin protegits laboralment parlant?
Ja dic, no voldria trepitjar el conseller Chiqui del Homrani perquè és una responsabilitat del seu departament, però li explico perquè sé i perquè el govern en parlem. Aquesta és una decisió que depèn del Ministeri de Seguretat Social i és de donar cobertura a aquests treballadors, els quals s'equipararia, i això és el que hem estat demanant, doncs en la condició de malaltia, no? Com que no ens en sortim, el que ja estem explicant també com a govern és, si cal, doncs haurem d'activar un subsidi, un ajut directe, perquè aquesta gent, són més de 10.000 persones, no es poden quedar penjades. És a dir, no és culpa seva que no puguin anar a treballar i aquest confinament, i aleshores s'ha demanat doncs, al Ministeri corresponent, s'ha fet pressió per activa o per passiva. Jo crec que consellers des de presidència també estem molt present i des del Departament de Treball també, però ara és que si això no s'arregla, malgrat totes les peticions, doncs haurem de donar resposta nosaltres com a Generalitat, perquè no es pot deixar aquesta gent.
O sigui, senyora Chacón, està sobre la taula la possibilitat de donar ajudes o no sé si un tipus de sou mensual a les persones que estan atrapades a Igualada.
És que haurem de portar alguna solució. Ara tenim a les 10 una altra reunió de govern extraordinari, no?, per tot aquest tipus de temes que ahir no es van quedar de resoldre, però és urgent, imagini's, és que clar, jo estic aquí, no?, i ho veus i ho sents i et truquen i et comuniquen, però és que clar, són 10.000 persones i la petició que estan fent l'alcalde i que estan fent en nom de tots ells, doncs és el que dèiem abans, la gent està vivint uns moments d'angoixa en la qual veu que no tenen ingressos, ara parlo tant treballadors com empreses, no tenen ingressos, venen pagaments, I això és que jo crec que com a administració no se'ls pot donar, no se'ls pot deixar penjats. I en allò que depèn de nosaltres hem de respondre, en el que no depèn de nosaltres però que no hi trobem solució, haurem de respondre. Repeteixo, no m'imagino doncs cap altra solució. Ara m'estic avançant, però jo crec que anem cap aquí, però la pressió màxima, evidentment, al Ministeri. Aquí... la pressió total i absoluta, aquesta gent no poden quedar desemparats del sistema, en cap cas.
Senyora Chacón, li torno al lloc d'origen, diguem-ne, que és el que per la que l'havíem convidat, que és una iniciativa que han tingut diverses empreses, més enllà que l'activitat productiva estigui caient. És veritat que ha passat una cosa que em sembla que és extraordinària, no només a Catalunya, sinó a Espanya, que és que moltes empreses, algunes de grans i moltes de petites, han decidit utilitzar, ja que tenen aturat, diguem-ne, la seva activitat habitual, perquè no hi ha mercat, perquè no poden transportar-lo enlloc, perquè no poden utilitzar-lo de forma habitual, les seves indústries, les seves fàbriques, etc. Algunes les han començat a reconvertir per mirar d'ajudar de la part sanitària, és a dir, tota aquesta manca de recursos sanitaris que s'estan produint a casa nostra. Per exemple, ara parlo al costat de grans firmes com la SEAT, que sembla que està treballant per construir respiradors o components de respiradors, fins i tot mascaretes. Hi ha altres grans empreses com els cosmètics Puig, que sembla que ara estan bolcats en la producció de gels hidroalcohòlics. Hi ha tota una constel·lació, desenes i desenes de pimes, d'emprenedors i de start-ups que estan empenyent en aquesta mateixa direcció. No sé quantes empreses teniu controlades que estan reconvertint ara mateix, senyora Chacón, la seva tasca habitual per mirar d'ajudar en aquesta crisi.
Sí, primer perquè la gent entengui, no pensi que això és un mercat, no? I com bé apuntàveu, la reorientació que està tenint de la producció doncs, per donar solucions i respostes a aquesta emergència sanitària és d'agrair amb un gràcies enorme, no? Perquè normalment, dèiem abans, l'activitat empresarial moltes vegades tampoc se li reconeix aquesta generació de riquesa i de llocs de treball, però és que ara hi ha solidaritat, hi ha iniciativa, hi ha compromís pel país. Com ho canalitzem? Doncs a través d'Acció. Què és Acció? Per la gent que no ho sàpiga, és l'agència del Departament d'Empresa que s'encarrega de donar competitivitat a l'empresa, al teixit productiu català. Per què i com ho fem? doncs ho fem dotant d'eines per la innovació i per la internacionalització. I ara, per què he fet aquesta prèvia? Perquè, evidentment, hi ha empreses que s'adrecen a nosaltres, doncs tenim doncs, centenars d'empreses, jo penso que la setmana que ve arribarem gairebé al miler, que nosaltres hem d'anar verificant. I per què ho fem des d'Acció? Doncs primer, perquè, o quin és el circuit, no? Hi ha empreses que fabriquen o distribueixen productes dels que hem dit abans, des de... Ara parlàvem d'una empresa que fabrica normalment perfumeria i, en canvi, diversifica i passa a fabricar solucions hidroalcohòliques, no? Doncs aquestes empreses, acciogencat.cat, el que fan és omplir un formulari i a partir d'aquí va o bé l'equip d'internacionalització o bé l'equip d'innovació, no? I llavors nosaltres procedim a la validació. Per exemple, pot ser que una empresa tingui el producte final per oferir o un altre que tingui tecnologia, però necessita una part de la cadena per aquest productiu. És a dir, amb tota la molt bona fe del món, les empreses ofereixen o serveis o productes, però clar, que hem d'enllaçar perquè siguin útils amb altres. Un cas concret, deixem a terra en un cas concret, doncs pot haver empreses tèxtils que ofereixen doncs, la capacitat de fer les mascaretes, de cosir-les, però pot ser que ens faltin les gomes per enganxar-les, no? Doncs hem de buscar també el fabricant de gomes. També pot ser que alguna part del producte no tinguem proveïdors a Catalunya o en aquell moment no hi hagi de disponible. I aquí és on entra en xarxa les més de 40 oficines que tenim arreu del món d'acció. Els poso un exemple. A Xina mateix hi ha 3 oficines actualment treballant per nosaltres, no? I aquí jo penso que és molt i molt important. Per què? Perquè també hem d'acreditar aquests dies. Bueno, ho hem vist què passa, no?, en aquest cas d'aquesta compra del govern espanyol. És molt important que acreditem els proveïdors internacionals i això demana treballar en rigor i tenim els equips ja especialitzats en comerç internacional des de fa molt i molt temps que ens ajuden a verificar, que aquesta empresa té el segell doncs, de l'autoritat sanitària corresponent al país, de que realment pot ser un proveïdor per equipament sanitari. També hi ha moltíssima gent doncs, que s'ofereixen a nivell internacional a contactar amb aquesta empresa i de vegades el que són comissionistes, això també ho hem de cribar i a partir d'aquí doncs després el nostre equip de màrqueting també ho pengen al portal i fem en contacte oferta-demanda. Tot això que estem explicant ara, des de demanar preus, també ajudem, per exemple, doncs, hi ha tràfic regular del que queda, vaja, d'empreses, per exemple, de la Xina aquí, i empreses, i aquí és molt d'agrair que algunes d'elles cedeixen part de la seva capacitat a l'avió o als contenidors perquè hi hagi aquest material. Per tant, és una altra generositat, que a nivell logístic les empreses deixen els seus espais perquè puguem importar equipaments. No?
Perdoni, senyora Chacón, però si entès bé, m'ha dit que prop d'un miler la setmana que ve calcula que seran d'empreses que s'han associat i que estan reconvertint la seva feina per...
No, d'empreses que ens han contactat oferint. Nosaltres, doncs, bueno, gairebé la meitat les hem verificat, perquè, clar, aquí de bona voluntat n'hi ha moltíssima, però el que es tracta també és que siguem rigorosos, que mirem com això, doncs, que reuneixin els requisits, que després no ens passi el que està passant a altra banda, no? I aquí també jo crec que és molt i molt important tenir en compte que una cosa doncs, és, per exemple, la fabricació de mascaretes que podem utilitzar a nivell individual cadascú de nosaltres, i d'altres són mascaretes amb uns requisits que són els que hauríem d'utilitzar doncs, sigui a quiròfan, sigui... I a partir d'aquí sí que nosaltres per dir, posem en marxa tot el vehicle, però qui l'ha de conduir és el Departament de Salut, és el Departament de Compres qui ens ha d'activar de nosaltres. Hem de tenir l'orquestra a punt, però evidentment el director aquí és el Departament de Salut. Enteníem que aquesta era la millor oferta, la millor manera de col·laborar i posant la xarxa internacional, el nostre coneixement en temes d'innovació, de verificació, de processos, etcètera, etcètera. Així és... com entenem també nosaltres com a departament que podem ser més útils.
Per la gent que ens estigui escoltant i que tingui una empresa, sigui petita, sigui gran, si creuen que la seva capacitat productiva es pot reorientar per fer productes que tinguin a veure o per posar en contacte empreses diguem-ne que puguin acabar ajudant el sistema sanitari català, s'han de posar, per tant, en contacte amb el departament.
A la pàgina web d'acció.gencat.cat veuran de seguir una pestanyeta blava, o en un quadrat blau, està en blau cel, que hi posa Marketplace, i en allà, clicant allà, veuran un formulari. Per què ho fem un formulari? Perquè ja tenim els camps acotats, perquè si no imaginis el munt de trucades que podríem rebre, i en això doncs, seria un xic caòtic, també tenim, hi ha la gent que hi ha, evidentment. Doncs, i des d'aquí agraeixo moltíssim a tot l'equip de tant d'innovació com d'internacionalització, la directora general d'Indústria, el conseller delegat d'Acció, estan treballant com mai. Hi ha gent que està fent un munt d'hores per fer possibles aquests matxos. I, doncs, no sé, per posar un exemple també curiós, no? Doncs l'aplicació que Salut utilitza doncs, per tota aquesta detecció de com està evolucionant el coronavirus a partir del que envien els ciutadans perquè pogués anar més ràpid, va ser el nostre director de l'oficina que tenim a Silicon Valley, que va anar directament a Google i Apple demanant més rapidesa perquè veiem fins a quin punt arriba aquesta capilaritat, no? I aquesta capacitat d'acció que tenim des d'Acció.
Em permet posar alguns exemples, perquè tenim en línia, en alguns casos concrets, la directora general d'una empresa que es diu Vila Projects, Eugènia Vila. Eugènia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. I aquí Sant Fruitós està ben núvol, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Això diuen, que en general el dia és bastant gris. Per atendre'ns, perquè em consta que el vostre telèfon treu fum. Sí. Sou una empresa que us dedicau sobretot a treballar per automoció i aeronàutica, tecnologia d'infrarrojos, i ara, en canvi, esteu focalitzats a desinfecció a través de la llum. Em pots explicar això?
Exacte. Sí, mira, nosaltres fins ara el 90%, com bé has dit, era la nostra tecnologia estrella, la infraroja, que és calor, i el 10% podia ser aquesta part de les làmpades ultraviolades en la banda C, que és la banda germicida. Tot i així, dintre d'aquesta proporció, estàvem molt versats en la desinfecció d'aigua, perquè ja des de fa molt temps ja hi havia la necessitat en l'aigua de tenir, diguem, la no presència de virus, de bactèries. En canvi, amb l'aire era el gran oblidat i la superfície. I mira com ha canviat tot de la nit al dia, que ara és la màxima prioritat per tots nosaltres.
Però ara mateix, perdona, perquè jo crec, per pur desconeixement, la llum ultravioleta desinfecta?
Sí, la llum de l'ultravioleta és ben bé com la que reprodueix l'espectre solar, que tens la part de calor i la part de llum ultraviolada. Llavors, aquesta llum ultraviolada té tres bandes principals, la A, la B i la C, i concretament la C, concentrada, que és monocromàtica, és la que produeix desinfecció.
I m'han dit que això ho esteu aplicant, evidentment, a tot el que és la desinfecció de productes mèdics. Per exemple, em sembla que ja teniu una màquina per desinfectar mascaretes, per tant, per reutilitzar-les.
Exacte, mira, això la iniciativa va sorgir a principis de març de l'Hospital Royo Villanova de Saragossa, que a la unitat de patologia infecciosa ja vam veure que hi podia haver un possible desabastiment de mascaretes, de les mascaretes, diguem, mèdiques, la 2 i la 3. Llavors, nosaltres li vam explicar el nostre coneixement des de l'any 93 i com es podia aplicar això. Ells van ja veure immediatament la viabilitat i es va formalitzar un compromís per fer amb urgència un prototip. Aleshores, la setmana del 15 de març ja els hi vam enviar aquest prototip i es basa en la combinació d'ambdues tecnologies, o sigui, sèries de calor, que també és una altra via d'esterilització, i exposició a la llum ultraviolada.
I podeu desinfectar qualsevol cosa amb la vostra tecnologia?
En principi, no tot, però si es focalitza bé, perquè la llum ultraviolada realment és focal, ha de veure el que està desinfectant. Llavors, precisament amb les mascaretes teníem un problema perquè es plegaven sobre si mateixes, llavors vam haver de fer uns mecanismes com unes molles per obrir-les i presentar-les bé a l'exposició. Tot es pot arribar a solventar.
Per tant, des de, diguem-ne, per ser explícit, des d'un mòbil a un cotxe de bombers es pot desinfectar amb...
Exactament, ara ho has dit. És que nosaltres ara a l'empresa, diguem que les prioritats les estem segmentant en funció de les necessitats que ens van sorgint, les anem aglomerant, diguem, on tenim més nombre de casos és on ens anem focalitzant i ens anem reinventant dia per dia. Ens hem agrupat en marketplace i en proveïdors locals i ara som ja capaços de produir els equips sense necessitar components, perquè per sort teníem el magatzem amb bastant estoc, perquè ja ho vam preveure, i ara ens estem autoabastint. Llavors, per exemple, amb això que deies dels camions de bombers, ahir mateix van sortir equips cap a la unitat de bombers al parc d'Àlaba que volen desinfectar les cabines. No és que això sigui la cura del coronavirus, però t'asseguro que està reduint moltíssim el nivell de contagi. Mm. Aquests equips són portàtils, es posen a dintre la cabina, es temporitzen, es deixa, perquè la llum ultraviolada realment mal controlada és perillosa per les persones, o sigui, no pots tenir exposició directa ni als ulls ni a la pell, perquè et pot fer eritemes, et pot fer conjuntivitis, s'ha de controlar i s'ha de fer per experts. Aleshores, això ja està donant resultats. Ara ho estem passant a ambulàncies, a transport, perquè els transports per nosaltres ara són vitals, necessitem poder repartir materials, recollir-los, i ells també han d'anar segurs. Aleshores hem fet també uns equips, tant per desinfectar el que és la cabina com la caixa de les furgonetes, dels camions, i això que deies a nivell particular...
Perdona, per transports públics, per entendre'ns, un autobús?
Mira, per transports públics encara no hem tingut la demanda perquè no hem trobat el canal, però en altres països ja s'està fent això i és molt efectiu, saps? En països com Xina ja fa molt de temps que ho estan fent. Saps?
Sí, un sistema ultraviolat automàtic que netegi l'autobús.
Mm. És que això fins i tot ho podem robotitzar. El sistema pot ser autònom i saps com, per fer-te una idea, saps aquests aparells domèstics que són intel·ligents i que et van reconeixent al territori, doncs diguem, el principi seria aquest, però equipat amb les llums i ell mateix va fent, i clar, no hi ha d'haver una dependència de persones físiques allà que puguin quedar exposades.
T'ho agraeixo moltíssim, Eugènia, és un dels casos, dels centenars de casos concrets, en aquest cas de Vila Projects. Moltíssimes gràcies per explicar-nos, Eugènia.
A vosaltres, bon dia.
Tenim un altre cas, segurament molt més petit, però que també és molt significatiu de cara a la quantitat de gent i empreses que estan pensant, mira, tenim tota aquesta capacitat industrial, però no la podem fer servir per el que és el funcionament normal i el fem servir per altres coses. Ens escolta a aquesta hora del matí el president del Gremi de Joiers i Rellotgers de Terrassa, Esteve Lao. Esteve, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que és propietari de Tien, que és una empresa que es dedica bàsicament a fabricar joies, però ara no... joies i rellotges, entenc. Ara mateix no podeu fer-ho perquè el mercat està tancat. Què és el que esteu fent ara?
Doncs, bueno, per tenir les màquines aturades, pues, immediatament quan vam rebre la sol·licitud que, de part de l'Ajuntament, que ens demanaven si coneixíem empreses que treballessin en 3D i tal... ens vam oferir directament i llavors, bueno, vam intentar adaptar les nostres màquines, que són petites, no? Perquè són per lo que són per les joies, però, bueno, es podien adaptar per poder fer algun tipus de solucions, en aquest cas, pues, segons les diferents tècniques de les diferents maquinàries que tenim, siguin de filament o siguin de resines, poder fer, pues, siguin les mascaretes, siguin els tubs pels respiradors, o fins i tot, com que també disposem de microfusió, si s'han de fer mollos i poder fer peces en metall, en granatges o qualsevol cosa, dintre de lo petit, que és el nostre sector, sempre ja poden haver-hi aquelles peces que siguin difícils de trobar, i ja no només per fabricar coses noves, com els respiradors nous, sinó fins i tot que puguin necessitar en algun moment de recanvis, no?
O sigui, en comptes de construir joies, ara construïu mascaretes.
Bueno, el cas és intentar ajudar com es pogués.
Suposo que la vostra capacitat és relativament petita, no?
Sí, per suposar. O sigui, no, nosaltres ho fem totalment altruistament, intentant ajudar amb gent que s'ha de dir, no, jo, nosaltres et comprem filaments, nosaltres et comprem resines, i si podem fer per abastir a el que tenim més a prop, i poder donar a gent d'altres sectors, fins i tot, que no és només la sanitat, no? Com poden ser policia, com pot ser gent de protecció civil, o gent que necessiten aquestes proteccions de les mascaretes, per exemple, no? O els mànecs de les portes. Poder arribar una miqueta a tot arreu, que estan, fins i tot hasta comerços, mesura d'alimentació que per proximitat, o gent que cuida la gent gran, cuidadors de gent de capacitats diverses.
Doncs felicitats per la iniciativa, Esteve.
Moltíssimes gràcies, David.
Moltíssimes gràcies. Esteve Lau, president del Gremi de Joiers i Rellotgers de Terrassa, que, en fi, com tantes i centenars d'altres empreses, han decidit canviar la seva producció. Aniré acomiadant l'Àngel Chacón, perquè, evidentment, avui té molta feina, també s'ha de reunir amb el govern. Consellera d'Empresa i Coneixement, moltíssimes gràcies per explicar-nos tota aquesta qüestió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Sé que havia de marxar perquè tenen reunió de govern. Deixeu-me afegir una darrera trucada que la saludarem ara mateix, també d'altres projectes d'aquest tipus. Ens atén el director de l'Agència de Màrqueting Digital Estratègics, en Narcís Romà. Senyor Romà, molt bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Vosaltres heu desenvolupat una aplicació per coordinar voluntaris. Es diu Volcat.
Sí.
O Volcat.
Correcte, sí, Volcat. Sí, nosaltres el que vam identificar, no, és que el dia 13 de març, dia 14, s'autoorganitzaven moltes xarxes voluntàries de molts pobles de Catalunya i molts ho feien força bé, no, amb un encaix d'una visió local, amb un Excel i un WhatsApp, i el que vam dir és que la nostra experiència, no, des de l'equip ens permetia automatitzar, no, i crear un sistema amb una app i una plataforma web que permet tenir traçabilitat de totes les peticions i tots els voluntariats que s'estan fent. No? Al final, que no es perdés tot això que s'està fent amb un registre de WhatsApp infinites on després és molt difícil recuperar que és qui ha fet què, qualsevol cosa.
Mm. Com se us va acudir aquesta qüestió i on s'està aplicant ara mateix?
Sí, és a dir, clar, nosaltres som d'aquí al Pla d'Urgell i aquí hi ha molts pobles molt petits, no? I ens coneixem més o menys tots, podríem dir, i el que vam veure, no, és que tots, cada poble, creant la seva xarxa, tenint aquesta edat, alguns alcaldes ens van contactar, ens van dir, ostres, això com ho podem autogestionar, com ho podem fer, no? I fruit d'aquesta conversa vam dir, ostres, doncs... Res, posem a col·laborar amb vosaltres i tirem endavant, no?, una plataforma digital que permeti automatitzar tota aquesta gestió. Mm. I al final és la necessitat, i és, jo crec, aquest país, no?, que ha de ser solidari, de voler sempre participar, de tenir tants petits herois, no?, a cada lloc que vol fer coses, doncs, bueno, doncs entre tots, no?, crear, doncs, solucions.
O sigui que els ajuntaments poden parlar amb vosaltres si necessiten, això, agrupar voluntaris, perquè hi ha molta gent que té moltes ganes de fer coses, però a vegades és difícil. Sí. I a través d'aquesta aplicació, Volcat, es podria geolocalitzar les persones i saber quantes en tens en cada lloc per fer diferents accions.
Sí, o sigui, la plataforma el que permet és, per un costat, rebre sol·licituds, per un altre costat, tindre els voluntaris, i per l'altre el que és connectar-los. Mm. Per això permet connectar-los també amb la supervisió de l'administració local, que nosaltres entenem que en aquest moment de crisi, sí, tot i que sigui automatitzat, sí, l'administració local ha de poder tindre una visió sobre el que està passant al seu municipi. No? Mm. I per tant tenim connectat el que són els tres agents, no, que participen, no, en aquesta necessitat. Mm. I el que estem fent des de la plataforma és gestionar dos tipus de necessitat. Unes que serien presencials, és a dir, ens trobem molta gent confinada que no pot sortir a comprar, que no pot sortir a la farmàcia, no? I per tant necessita algun voluntari que faci aquest pas, però també que a vegades més ens trobem necessitat de suport emocional, no? És a dir, que gent que potser necessita poder parlar amb algú, no? Com, és a dir, tindre una conversa, no? I que no ens requereix que ningú es desplaci al seu domicili, sinó que els dos voluntaris des de casa, la persona que la necessitat, puguin, pues, obrir aquesta conversa.
Mm. Narcís Romà, director d'Extratègics, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A 3 minuts i a les 10 del matí, doncs com aquestes, desenes i desenes i centenars d'empreses que al llarg dels últims 10 dies s'han posat en contacte amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per oferir els seus serveis per reconvertir activitats que són de tot tipus, des de persones que tenen, o empreses que tenen impressores 3D, empreses que tenen capacitat de modelar mobles, empreses que treballen des del suro fins a la fusta per mirar d'ajudar en components mèdics. 3 minuts i arribarem a les 10. Deixeu-me fer una pausa i continuem.
RAC 1.
A Casa Tió, carnissers i ramaders des de 1916, us volem ajudar. Nou servei a domicili durant el període d'alerta sanitària. Tu queda't a casa i nosaltres et portem la compra de la setmana. Informa-te'n trucant a la teva botiga habitual. Pots trobar els telèfons a casatio.com.
Diumenge, 7è dia de la setmana.
Així és.
Del llatí, Die Dominicum, o Dia del Senyor. Dia de fires, mercats, pollastre a l'ast i tortell.
Suena un poco rebuscado.
I avui TV, Dia de Lindholm.
¿Por qué no lo has dicho antes?
La inspectora Lindholm, diumenges a la nit, avui TV.
Tot un luxe gourmet ara per només 29 euros. Gourmet La Vanguardia et porta a casa un mar i muntanya espectacular. Oli 100% Argudell de l'Empordà, Avi Jaume i Agroli. I a més, anxoves de l'Escala, pèsols de Llavaneres i calamarsets de Frinsa. Pack valorat en 50 euros ara per només 29 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Fibertree.
DEGIRO creu en la igualtat de condicions per tots els inversors. Amb oportunitats d'inversió a nivell mundial amb tarifes increïblement baixes. Mitjançant una plataforma premiada. Senzill i segur. DEGIRO, premiat com a millor broker per accions 2019 per la comunitat financera Rankia. Obri un compte gratis a DEGIRO.es. Tingui en compte que invertir comporta risc de pèrdues.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus. Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'heroïnes i herois.
Dolça xocolata cruixent de les Catànies? Conserves de mar per les teves amanides? Salses saludables pels teus plats de pasta? O tots els ingredients premium per gaudir d'un bon gin tònic? Tot això i una àmplia selecció de productes frescos te'ls porta a casa Gourmet La Vanguardia. Seguim operatius per les teves compres online a gourmetlavanguardia.com o també ens pots trucar al 935 500 105.
Des de l'Agència Catalana del Consum treballem per garantir un consum responsable i solidari. Si aquests dies has patit cancel·lacions o tens dubtes